L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
És dilluns 14 d'abril, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Començarem avui parlant d'esports, i és que el pavelló de l'11 acull de forma provisional un espai familiar per acollir públic durant els partits. Els vestidors tornen a estar operatius i la graderia continua tancada per motius de seguretat, però s'ha habilitat un nou espai per a 32 persones darrere de la porteria nord. Escoltarem les paraules del regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Avui a l'InfoSap també recordarem les paraules del regidor d'Espai Públic, Serveis Municipals i Equipaments, Joan Jansana, després de l'aixecament de les restriccions per sequera. Sant Andreu de la Barca comença a treballar per recuperar la normalitat. Avui també parlarem del Sant Jordi i del Sant Andreu de la Barca desaparegut, que és el títol d'un llibre que es presentarà el dia 23 d'abril a la Biblioteca Aigüestoses. Es tracta d'un llibre fotogràfic amb fotografies antigues i amb textos de Jordi Banyeres, que també ens acompanyarà avui, juntament amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. I parlarem de totes les activitats de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, que arrencarà el dia 22 d'abril i s'allargarà fins al dia 27. Ens acompanyarà avui Juan Pérez de l'associació Rubins i també el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, a la part final d'aquest InfoSap. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquest InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
El pavelló L'11 acull de forma provisional un espai familiar per acollir públic durant els partits. Els vestidors tornen a estar operatius i la graderia continua tancada per motius de seguretat, però s'ha habilitat un nou espai per a 32 persones darrere de la porteria nord. Després de la mesura adoptada fa un mes, que va comportar el tancament de la graderia i dels vestidors del pavelló del complex esportiu L'11 per qüestions de seguretat estructural, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca informa que un cop realitzades noves inspeccions tècniques s'ha reobert l'espai als vestidors. No ha estat així amb la graderia. Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports.
Sí, davant de les entitats, no?, que ens transmetien la preocupació de les famílies, donat que les grades estan tancades per un tema de seguretat i que tothom ho entén perfectament, però ens van consultar si fora possible habilitar un petit espai perquè els familiars directes de jugadores i jugadors de diferents disciplines poguessin estar de forma ordenada, poguessin estar darrere d'una de les porteries, de la porteria nord, en aquest cas del pavelló de l'11. Ho vam estar valorant, a veure si era possible, i finalment doncs, hem habilitat un espai degudament senyalitzat amb unes cadires, màxim 32 cadires, 32 persones que poden estar arrambades a la paret, amb una valla entremig de la cadira i de la pròpia xarxa, que s'ha fet una feina també amb uns tensors perquè la xarxa quedi doncs, més rígida, també per la protecció de les pilotes, i d'aquesta manera hi ha una distància de seguretat important entre les persones que estan assegudes i la pròpia pista. Llavors ho hem habilitat, s'ha senyalitzat, les entitats faran el control d'entrada i de sortida ordenada d'aquestes persones, aquest és l'acord amb el que hem arribat a les entitats, i aquest cap de setmana ja s'ha posat en marxa.
Sabem, o tenim data de la reparació de les esquerdes que van aparèixer en el pavelló?
No tenim data de l'informe final perquè encara estem a temps que marca el propi contracte d'estudi de les patologies. Per tant, fins que no acabi aquest estudi de les patologies no sabrem exactament què ens indicarà o quines actuacions haurem de fer finalment. Llavors encara estem dintre d'aquest període del contracte i no tenim encara, lògicament, l'informe final, no?, que ens determinarà què haurem de fer, però crec que li queda com més aproximadament al contracte perquè acabin amb l'informe final. Llavors, en aquell moment ja sabrem exactament quines seran les actuacions a fer.
La graderia del complex esportiu L'11 continua tancada a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca per permetre l'assistència de públic als esdeveniments esportius, habilitat de forma provisional una nova zona darrere de la porteria nord de la pista amb capacitat per 32 persones.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
les pluges del darrer mes, el govern de la Generalitat ha decretat el canvi de fase en algunes àrees de Catalunya. En aquest moment hi ha 237 municipis en situació de normalitat i 256 municipis en prealerta. Un dels municipis que es troba en aquests moments en prealerta és Sant Andreu de la Barca. Les restriccions han anat caient amb la millora de les reserves dels embassaments i Barcelona i l'àrea metropolitana ha passat, com dèiem, a fase de prealerta. Volem saber doncs, què significa aquest canvi i com es viurà aquesta situació a Sant Andreu de la Barca i és per això que ens acompanya el regidor de Serveis Municipals, Espai Públic i Equipaments, Joan Jansana a Puerta. Molt bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Doncs com dèiem, aquesta setmana el govern de la Generalitat s'ha decretat aquest canvi de fase en algunes àrees de Catalunya. Sant Andreu de la Barca passa ara a prealerta des del consistori, des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quines són les mesures que es posaran en marxa a partir d'ara?
Sí, mira, aquest canvi de fase d'alerta, d'estat d'alerta, d'estat de prealerta, doncs significa que no hi ha restriccions en l'ús de l'aigua, però el que sí que recomanem és el consum moderat d'aquesta aigua potable. A nivell municipal, doncs, des de l'Ajuntament estem treballant en tres àmbits, bàsicament, doncs la posada en marxa de les fonts ornamentals, sobretot de les que considerem com a, que és un espai que refugi climàtic, intensificar la neteja dels carrers amb aigua freàtica i la progressiva posada en marxa del rec de les zones verdes.
Doncs comencem pel que respecta a les fonts ornamentals que han estat molt de temps parades per el motiu per la sequera, es podien reactivar, no?, en aquests moments?
Sí. En aquests moments doncs, tenim sis fonts ornamentals i doncs, aniran posant en marxa doncs, en funció del que es vagi, de les necessitats que anem tenint de cadascuna de les fonts. Pensem que aquestes fonts porten 2 anys sense funcionar i ara el que hem de fer és doncs, mirar els mecanismes de l'aigua, els tractaments que se li han de fer, perquè són aigües que doncs, estan a l'espai públic, i doncs, també mirar doncs, algunes fonts si han patit algun desperfecte, perquè els vasos doncs, d'estar 2 anys sense buits i sense funcionament, doncs, possiblement alguns tenen fissures i per tant doncs, a partir d'ara podrem treballar sobre aquestes fonts.
Quines serien aquestes fonts?
Bé, doncs aquí distingim una mica entre les fonts ornamentals però que estan dins del nucli urbà i per tant doncs, també funcionen, com he dit, doncs, com una mica com un espai de refugi climàtic, que serien les fonts de la plaça de la Pau, la de la plaça de l'Església i la de la plaça de 11 de setembre. Aquestes tres fonts doncs, considerem que fan que mitigar una mica doncs, l'espai i la temperatura d'aquell espai, per tant doncs, considerem doncs, que estan dins de, considerades doncs, com una espècie de refugi climàtic. I les altres tres fonts que també es posaran en marxa de manera gradual, que aquestes sí que són totalment ornamentals, són la rotonda de l'Avinguda de Sant Andreu, la que està davant de l'Àtrium, la rotonda de la Via de l'Esport amb la carretera de Martorell i la de l'entrada per Pallejar, que és la rotonda de la Solidaritat. Doncs aquestes fonts també doncs, s'aniran paulatinament, doncs, s'aniran posant en marxa perquè hem de fer doncs, aquests treballs de neteja, manteniment i comprovació del funcionament.
Per tant, en aquests moments no tindríem una data concreta de posada en funcionament, no? Primer s'ha de fer aquesta revisió.
Sí. De fet, doncs, fins que no hem tingut la possibilitat de tenir aigua, no es podem començar a provar i doncs, ja tenim, doncs, segurament doncs, després de Setmana Santa doncs, ja veurem que la gent doncs, que comencem a treballar sobre aquestes fonts, perquè primer s'ha de fer el tractament de l'aigua i anar provant doncs, tots aquests mecanismes. Per tant, ho farem de manera gradual.
Un altre punt que també canvia és el fet de la neteja dels carrers.
Sí, doncs la neteja dels carrers s'intensificarà doncs, aquesta neteja amb aigua freàtica. D'acord? L'aigua freàtica és aquella aigua que doncs, agafem dels pous que tenim doncs, aquí a Sant Andreu, i per tant no és aigua potable. Doncs que dic clar, doncs, que aquesta neteja dels carrers no es fa amb aigua potable sinó que es fa amb aigua freàtica i doncs, ara se'ns permet utilitzar doncs, més aquesta aigua freàtica. I el que farem serà augmentar la freqüència, augmentant 2 dies més, i per tant passarem a tenir 3 dies de neteja amb aigua pels carrers amb la cuba. I a més doncs, es continuarà fent la neteja exterior dels contenidors, val? que es fa de dilluns a dissabte, i doncs, a part de netejar les bateries dels contenidors, doncs, també s'aprofitarà per ampliar i netejar doncs, les voreres i els voltants d'aquests contenidors, que també es fa amb aigua freàtica.
Al passar ara doncs, a prealerta, a poblacions com la de Sant Andreu de la Barca, també hi ha canvis pel que respecta al rec, que també ha hagut d'estar aturat durant aquests mesos.
Sí, de fet, el rec que s'ha fet ha sigut de supervivència pels arbres, i doncs, ara doncs, ja podem posar en marxa el rec. Com he dit, també doncs, passa una mica com amb el cas de les fonts ornamentals, doncs s'ha de revisar, s'ha de fer els tractaments de l'aigua i s'ha de comprovar que tot funcioni. Per tant, doncs, anirem posant de manera paulatina en marxa el rec. Començarem sobretot pel rec de gota a gota, i doncs, d'aquelles zones que tenen esparsors, doncs, començarem a posar-les en marxa, intentant racionalitzar al màxim aquests esparsors, i doncs, ja treballant amb la idea d'anar substituint aquests recs per esparsió doncs, per el sistema de rec per degoteig. D'acord? Això ens permetrà doncs, que les zones verdes doncs, millorin posant plantes i arbres doncs, que del nostre clima mediterrani, que estiguin adaptats al nostre clima. I també doncs, estem treballant per augmentar les zones en les que es regui amb aigua freàtica. Ja tenim zones que reguen amb aigua freàtica, però doncs, estem treballant doncs, per portar aquesta aigua freàtica a més zones verdes per així doncs, disminuir el consum d'aigua potable.
Aquí estem parlant del rec. Aquesta setmana també s'estan plantant arbres en diferents punts de Sant Andreu de la Barca, no?
Sí, sí, sí. De fet, doncs, com vam ja anunciar al principi de la legislatura, doncs, que teníem el pla de Sant Andreu Millora, doncs que hem anat plantant doncs, diferents arbres. Ara, de fet, estem parlant d'uns 33 arbres més. Per tant, en total doncs, ja portarem en aquests 18 mesos doncs, haurem plantat o replantat doncs, 110 arbres en diferents punts de la ciutat.
Un altre punt és les piscines. Es poden tornar a omplir les piscines?
Sí, 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 és una cosa que vam tenir moltes consultes l'any passat doncs, amb el tema de les piscines, que les piscines que ja estaven plenes doncs, en principi no es podien reomplir i no es podien utilitzar doncs, piscines que fossin d'aquestes de goma, doncs, portàtils, que en principi no estaven plenes. Amb el pas a prealerta actualment doncs, es poden omplir totes les piscines, tant siguin doncs, les que tenen recirculació d'aigua com aquestes piscines portàtils doncs, que es poden tornar a omplir. Per tant, doncs, Sant Andreuencs i Sant Andreuencs que es podran tenir aquest estiu doncs, aquestes piscines podran fruir d'aquestes piscines. Per exemple, doncs, en el cas dels casals d'estiu l'any passat doncs, van patir una mica perquè habitualment doncs, era un espai de joc, un espai d'on refrescar-se, van tenir doncs, alguns dubtes, problemes, i aquest any doncs, tindrem la sort de que podrem disfrutar doncs, d'aquests espais per poder-se refrescar.
Ho comentava a l'inici d'aquesta entrevista, demanava el consum moderat de l'aigua. Malgrat aquesta situació, recordem, estem en prealerta, no estem encara en situació de normalitat, però sí que demanava aquest consum moderat de l'aigua, no?
Sí, sí, sí. Doncs, que malgrat aquest aixecament de les restriccions, doncs, demanem a la població un ús racional de l'aigua, tal com han fet fins ara. Val? I cal fer un reconeixement de l'esforç que empreses, comerços i la ciutadania en general han fet durant aquest període de restriccions perquè doncs, s'han adaptat i reduït el consum d'aigua. Som una de les poblacions que el consum mitjà sempre ha estat per sota del nivell que demanava l'Agència Catalana de l'Aigua, i això és un motiu d'orgull pels andreuencs i andreuenques.
Doncs Joan Jansana Porta, regidor de Serveis Municipals, Espai Públic i Equipaments, gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de Ràdio Sant Andreu i per parlar d'aquesta informació, de quina situació es troba en aquests moments Sant Andreu de la Barca o què posarà en marxa després de que la Generalitat hagi decretat que poblacions, per exemple, com la de Sant Andreu de la Barca, doncs ara passi a la fase de prealerta, i per tant doncs aquestes són les millores, i algunes d'elles molt necessàries i molt esperades, sobretot el tema del rec, no?, que era necessari, no?
Sí, 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 de fet ja ens hem trobat amb, com comentàvem, dels arbres, no? Hi ha hagut arbres que no han pogut aguantar aquest període de sequera i alguns han mort, inclús en alguns casos doncs, s'han hagut de canviar les espècies, i quan estem replantant, en alguns casos replantem la mateixa espècie, però en alguns casos ja plantem espècies que siguin més adaptades al nostre clima, pensant ja doncs, en que no serà possible doncs, el rec que hi ha exagerat que hi havia potser abans.
Doncs en seguirem parlant d'aquesta qüestió. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Aquest Sant Jordi arriba una obra que segurament farà emocionar molts veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. És el llibre Sant Andreu de la Barca Desaparegut, un recull de fotografies antigues acompanyades de textos del sociòleg i el llicenciat d'Història Jordi Banyeres. El volum forma part de la col·lecció Catalunya Desapareguda de l'editorial F2 i s'endinsa en el passat d'un poble que amb l'arribada de la industrialització i els grans canvis socials de la segona meitat del segle XX va deixar enrere doncs, la seva fesonomia i el seu ritme de vida. La presentació serà el dia 23 d'abril, coincidint amb Sant Jordi, a les 6 de la tarda a la Biblioteca Aigüestoses. Avui ens acompanyen els estudis de Ràdio Sant Andreu, Andreu Mitjans, que és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Jordi.
I també ens acompanya Jordi Banyeres, és sociòleg, llicenciat en Història i ha estat l'autor dels textos d'aquest llibre. Jordi Banyeres, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Un llibre, com dèiem, publicat per editorial F2, que s'inclou dins de la col·lecció de Catalunya Desaparegut, amb un objectiu de preservar la història local de pobles i ciutats de Catalunya a través de fotografies. Fotografies històriques, de fons familiars, d'arxius públics, com és el cas d'aquest llibre que volem parlar avui, del Sant Andreu de la Barca Desaparegut. Primer de tot, com va néixer Andreu Mitjans, regidor de Cultura, la publicació d'aquest llibre?
Sí, sí, va ser una proposta també de la mateixa editorial F2. És una editorial que està molt extensa, de fet està a més de 250 pobles que tenen aquesta versió del nom del poble desaparegut. I bueno, té molt bona acollida, lògicament doncs, tota la gent que som nadius del poble doncs, ens fa molta il·lusió veure els nostres avantpassats, pares, avis, quan eren joves, conèixer carrers que ja no existeixen, monuments que no existeixen, vull dir que fa molta il·lusió poder potenciar la memòria de Sant Andreu antiga.
El primer que s'havia d'aconseguir eren les fotografies. Us han arribat moltes fotografies, no?
Sí, sí, sí. Ara ho comentarà també el Jordi, que també ha fet molta tasca de cerca de fotografies, però clar, lògicament una gran part són les del propi arxiu municipal. I després doncs, també vam fer la crida també aquí mateix a la ràdio també fa temps per poder doncs, buscar gent que ens cedís les fotografies particulars per poder-les afegir i que totes porten, doncs, lògicament, la seva auditoria en el peu de pàgina de cada foto.
Teníem aquesta primera part, que la gent aportés fotografies, també s'han utilitzat fotografies de l'arxiu municipal de Sant Andreu de Barca. Ha estat complicat a l'hora de triar, conjuntament amb l'editorial, triar aquestes fotografies que formen part finalment del llibre?
No, complicat no, però s'ha de fer la feina. Primer, la crida no va reaccionar massa gent. En aquest cas, podríem dir que no va arribar a la vintena de persones que van oferir alguna foto. I llavors la llàstima és que el gruix de fotografies venia, en aquest cas, de dos germans que n'havien fet un fotimer de fotografies, però va resultar que en lloc de donar-nos prestar-nos l'original, això és important, ens van fer una foto de la foto. I aleshores la quadrícula, ja sabeu que totes les fotografies és una retícula de punts, aquesta retícula de punts, al fer-ne la foto de la foto, es converteix en una cosa que no es pot ampliar. Mentre que, com és ben sabut, una foto, quan l'amplies la retícula, encara que sigui al final, tingui la mida d'un metre, de lluny estant es pot llegir perfectament. Però, en canvi, quan hi ha aquesta doble retícula, és impossible de llegir i els tècnics diuen que la fotografia surt pastada. Aleshores, aquells ens van oferir un cruix de 100 fotografies, moltes de gran interès, però llestimosament no les han pogut desfer servir.
Clar, suposo que aquí, avui en dia, fem fotografies amb el telèfon mòbil i fem moltes més fotografies, però clar, aquí és un llibre que recull fotografies fins als anys 70. Per tant, potser que és més complicat que aconseguim aquest fons, no, de fotogràfic, no?
Sí, la gent és reticent i, per altra banda, resulta que tothom té moltes fotografies, però la primera resposta és no sé on les tinc, i si sé on les tinc no sé exactament què representen, no sé si les podria deixar. Hi ha molta reticència, s'entén, perquè és això, parla de persones que són entranyables pels que les tenen i els costa de cedir-les, no pas donar-les, perquè torno a dir, aquí aquesta feina de recollir fotografies no, és una feina que no està en absolut acabada. Es tractaria de que la gent que en tingui, que passi per, en aquest cas, per l'arxiu municipal, allà li faran, en aquest cas, un escaneig d'aquestes, de les fotografies que porti, i li retornaran. Per tant, no per res, i al revés, en tindrà una còpia de qualitat amb format, en aquest cas, cibernètic.
Quin criteri s'ha seguit a l'hora de seleccionar aquestes fotografies?
Bé, que fossin rellevants i després que articulessin un discurs. És a dir, per exemple, doncs, quan posem allà els... quan posem els cors de claver del casino i del foment, doncs en aquest cas contrastar-los. Hi ha alguns casos que és contrastar-ho i en altres, en aquest cas, complementar-ho. Per exemple, després evolucions, ja que es vegi com ha canviat la font de la roda, en aquest cas la font original, que ni es deia de la roda, sinó que se'n deia la font de la cisterna en aquella època, després com haver-hi la font de la roda, com era fins fa uns 20 anys o així, i bé, millor dit, ja és de finals dels 50, però fins fa 20 anys encara tenia el mateix fesomia actual de la fotografia.
Suposo que el que es tenia molt clar és que la fotografia que representés aquest llibre del Sant Andreu Barca en desaparegut aparegués, en aquest cas, la palanca, o va haver discussió de si era la palanca o era l'església, el campanar.
Home, desaparegut el campanar que el tenim.
Exacte.
Igual, doncs, sí, el tenim clar que la palanca ha sigut sempre un...
Hauríem d'haver canviat el títol, llavors, no?
Un monument icònic. De fet, ja en aquells anys també hi ha revistes, una revista local que es deia La Palanca.
Exacte.
I, bueno, els que som també d'aquí Sant Andreu ens recordem de joves anar a passar, que no hi havia gaires distraccions, anar a passar la tarda de dissabte o diumenge allà a La Palanca, passar-la d'un costat a l'altre. Al final, ja que estava molt malmesa, faltaven moltes fustes i, clar, allò del jovent, a veure qui la fa més grossa i gent qui passava en bicicleta, vull dir, era una icona la palanca, la veritat. I sí, se feia molta il·lusió, doncs, que fos un de la portada principal.
Bé, val a dir que a la portada també es veu l'església.
Es veu l'església, sí, està molt bé, perquè ja teníem fotos que enfocaven, diguéssim, direcció Castellbisbal, i clar, aquesta enfoca direcció del poblet, que es veu, a més, molt petit, molt agrícola, que era aquella època.
Sí. El que sí que descriu a aquest llibre, sobretot a través dels textos, i evidentment aquestes imatges, que també aquestes imatges parlen, també es diuen moltes coses, és un Sant Andreu que ja no el tenim, no?, avui en dia, no? Per això el títol del Sant Andreu de la Barca desapareix. No sé si hi ha enyorança d'aquí Sant Andreu, o bé, la vida evoluciona i hem d'anar evolucionant i hem d'anar canviant, perquè aquí descriu molt bé en Jordi Banyeres en aquest llibre, en els textos, que recomano molt la lectura d'aquests textos a banda d'aquestes fotografies, és aquest impacte de la industrialització, no?, que va transformar Sant Andreu de la Barca i va canviar sobretot el nombre d'habitants, que va créixer, sí, molt i molt.
Sí, bé, els canvis han estat planetaris i nosaltres som simplement una milionèsima part d'aquests canvis planetaris en tots els sentits. Sobretot el que ha canviat més és que abans érem una comunitat i ara som una societat. La comunitat és un teixit molt dens d'interrelacions. Quan ara anem al barber, tenim dificultats de parlar-ne. Bé, en el meu cas no, perquè el barber viu a l'altra banda del carrer i, per tant, tenim diversos temes en comú. Però el normal de la gent té pot parlar, si de cas, d'esports, que és un tema neutre, de política, que malauradament s'ha convertit en un tema així comú a la humanitat, però abans es podia parlar de molts temes. Per què? Perquè eren veïns, eren, en aquest cas, eren parents, tenien... tots depenien, en aquest cas, de la bona marxa de l'agricultura, si hi havia hagut bona collita, mala collita, perquè tots, poc o molt, participaven de les mateixes entitats, que bàsicament eren tres, l'Església, el Casino i el Foment. És a dir, els temes sortien allà per les orelles. No hi havia cap necessitat de... Aviam, de què podem parlar? Es parlava amb naturalitat. I és, entre amics coneguts i saludats, és que eren tots... perquè segons es parla de que la gent pot arribar a memoritzar unes 2.000, fins a 2.000 persones pel seu nom, però a hores d'ara ja no podem memoritzar en absolut els gairebé 30.000 habitants que tenim a Sant Andreu.
I aquelles tertúlies al carrer, amb la cadira fora de casa, no? Al carrer.
Ho recordo perfectament, jo vaig néixer allà a la casa que ja s'ha desaparegut també, de la casa de Jansana, que la meva família eren els masovers, i recordo les nits d'estiu, doncs els pares i això, tots allà sentats amb les cadires, i la canalla que era festa perquè ens deixaven anar a dormir més tard i jugar pel carrer, portes obertes, això més comenten al llibre, tu podies entrar a qualsevol casa i sempre estaven les portes obertes, tothom es coneixia, vull dir, era un poble petit, que bueno, en principi doncs convido la gent també dels que han nascut a Sant Andreu, que trobaran molts avantpassats, podran veure els seus pares i avis de quan eren joves, i la gent que no ha nascut aquí doncs, també podrà veure com l'evolució d'aquesta societat tan agrícola, industrial que som ara.
Elements com la palanca, que hem fet referència, l'església, l'ermita de Santa Madrona, les escoles velles, no l'edifici, l'edifici és el mateix, el canvi d'ús també és molt diferent, el casino, l'estació de tren, Torre Bovera, Campreses, la colònia del Palau, la font de l'Hermano també apareix. No sé si hi ha alguna fotografia que especialment us va emocionar o us va sorprendre mentre estàveu mirant quines fotografies hi entraven o no amb el llibre.
Bé, hi ha alguna fotografia, per exemple, una del cap a 1910, que és la de l'uniforme de les alumnes de les monges. És d'una elegància absoluta, és a dir, digna de figurar en qualsevol pel·lícula d'alta... una pel·lícula de gran pressupost, perquè dius, caram, això és Sant Andreu de la Barca? Doncs sí, era així. Després hi ha, per exemple, també a les escoles hi havia en aquest cas la competició dels nens, que no pas de les nanes, que per ensinistrar-los amb la lluita per la vida, els uns fan una cursa de tricicles i tenen els nens tot plegat uns 5 o 6 anys, i al costat hi ha una altra fotografia que l'acompanya, en què es veuen tots amb un barret de paper, però que imita el barret típic militar. És a dir, que es tracta de que l'educació dels xiquets ja ha de ser absolutament condicionada per aquesta pugnacitat vital.
La presentació es farà el dia de Sant Jordi, 23 d'abril, 6 de la tarda, a la Biblioteca Aigüestoses.
Sí, és un goig. A més, bueno, ja m'ho he comentat, aquest any tenim el plaer de poder dir que és el primer any que fem activitats al mateix dia de Sant Jordi, no només el cap de setmana anterior o posterior, com sempre s'ha fet, sinó que doncs, hem volgut impulsar un Sant Jordi doncs, molt més festiu, molt més participatiu, i tindrem actes, igual també el diumenge següent, que farem tota la fira d'entitats allà a la plaça de la Font, però aquest any de Sant Jordi hem volgut potenciar, i també, lògicament, per ser Sant Jordi, doncs, la literatura, i farem també per primera vegada una assignatura d'autors locals, just també davant de la biblioteca, que ja passem de 10, i que hem tingut una molt bona acollida. També serà un plaer també conèixer gent que ha escrit llibres de Sant Andreu que ni ho sabíem, que la majoria són amateurs, i serà també doncs, una festa molt... molt participativa, tant a fora com a dins de la biblioteca. I també presentarem la nova remodelació de la biblioteca, que també volem apostar molt per ella.
A l'hora d'escriure els textos, Jordi, mirava la fotografia, l'inspirava aquesta fotografia?
Bé, he procurat diversificar una mica. En aquest cas, per una banda, el que a vegades simplement el que feia era descriure amb la màxima cura, trobant els mots més ajustats, perquè és allò, com que són fotografies d'un entorn que ja no és el nostre, ens costa trobar el mot adient. Però, per altra banda, en canvi, amb altres servia per una reflexió de caràcter sociològic, d'una forma casolana, una sociologia de carrer, o bé, per en aquest cas, explicar també també noms propis, sigui dels edificis, sigui dels personatges, sigui de les institucions que s'hi representen. Per exemple, que la mocada del porc, és a dir, el que normalment en diem la matança del porc, és poder fer a la plaça Major de l'època, és a dir, la plaça amb Sal Clavé, realment s'ha d'explicar, perquè si no, dius, com és que feia la matança del porc en el lloc més rellevant, més significatiu de la població.
I jo també voldria esmentar, tot que el Jordi Banyeres és una persona molt, molt humil, però que m'han felicitat efusivament l'editorial, perquè dels 250 diuen que, si no és el millor, dels millors textos de tota la col·lecció de llibres del poble desaparegut, perquè la veritat és que un nivell literari i molt culte, que de vegades ens dona feina perquè he de buscar una mica el diccionari, bé, aquesta paraula ben bé què vol dir, perquè és un nivell molt, molt alt, i us convido a llegir, no només a mirar les fotos i buscar a veure si coneixeu familiars també i saber també com era el poble abans, sinó llegir els textos, que són d'un nivell literari excepcional.
En donem fe d'aquests textos, que acompanyen molt bé en aquestes fotografies, uns textos molt ben escrits i que segurament que faran gaudir a les persones que finalment vulguin doncs comprar aquest llibre i veure i saber més de la història, no? De les arrels de Sant Andreu de Barca. Per tant, per les noves generacions també evidentment recomanem aquest llibre del Sant Andreu de la Barca desaparegut perquè coneguin la història. Diuen que una imatge val més que mil paraules, però aquí aquesta imatge s'ha d'acompanyar també d'aquestes mil paraules, no, Jordi?
Sí, sí, perquè és això, és un univers desaparegut i per tant és ben conegut, per exemple, que quan els espanyols van arribar a Amèrica, de tots els temples en van dir mesquites, perquè no sabien què eren aquells i van dir la paraula que els sonava, però a hores d'ara podem ajustar i dir no eren mesquites. També passava el mateix, per exemple, amb el blat de moro. Com que no coneixien el moresc, doncs van dir, bé, blat de moro. Totes aquelles coses que no se sap, doncs el que fas és intentar-ho reconduir-ho amb allò que saps, del conegut a l'inconegut.
I del que podem trobar en aquest llibre, jo ara em referiria al pròleg, el pròleg que en aquest cas l'ha fet Carme Lloberol, que és la presidenta de la societat al casino, per cert, primera dona presidenta d'aquesta entitat de Sant Andreu de Barca. Hi ha una frase que ella diu en el pròleg que jo trobo molt interessant i que també resumeix una mica de tot el que estem parlant i dels canvis. Diu, a la dècada dels 60 el poble era petit, d'uns 1.500 habitants. Hi havia dues entitats de caràcter cultural, el Foment i el casino. 1.500 habitants a la dècada dels anys 60. Sí, sí, ara sí, sí. Estem gairebé als 28.000. Per tant, aquí aquest canvi, no? Canvi global, que vostè ha comentat abans, doncs que també l'hem viscut, no diria petit, sinó viscut a Sant Andreu de la Barca.
Sí,
no?
Es va fer també molta il·lusió que fos també una dona, i és la primera dona presidenta, la que fes el pròleg, i també la frase aquesta que diuen de que qui perd els orígens perd l'identitat, i aquí hem volgut anar a buscar els orígens de Sant Andreu per saber d'on venim i també cap on anem, però sobretot és molt important saber la història dels orígens de Sant Andreu.
El llibre que es podrà aconseguir el 23 d'abril a la presentació a la Biblioteca Aigües Toses, Jordi Banyeres, que és l'autor, podrà signar els llibres.
Sí, també el veran a les dues llibreries d'aquí.
I també venen llibreries i també alguns comerços de Sant Andreu de Barca, també està,
sí, també
està disponible. Doncs Jordi Banyeres, gràcies per acompanyar-nos, l'autor dels textos d'aquest llibre del Sant Andreu de la Barca desaparegut, publicat per editorial F2, i gràcies també a Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, una publicació de l'editorial F2 perquè ha participat i ha col·laborat l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Sí, i això us convido a tots els santandreuencs i santandreuenques, els de sempre que han nascut i els que acaba fa poc han arribat, a conèixer doncs, això, una realitat que ja ha passat, era un poble molt, molt petit, però molt interessant també doncs, conèixer això, els orígens i la història del poble.
Gràcies als dos.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Sant Andreu de la Barca celebra del 22 al 27 d'abril la 8a edició de la Fira del Vi i la 2a edició de la Fira del Vermut. Els actes centrals es concentren el dissabte 26 i el diumenge 27, però durant la setmana tindrem tals de vins i maridatges al Teatre Núria Espert. Ens acompanya Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica i Comerç a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Bon dia.
Hola, què tal, Jordi? Bon
dia. I també ens acompanya Juan Pérez de l'Associació Rubins de Sant Andreu de la Barca. Bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bé, nova edició de la Fira del Vi, 8a edició, 2a edició de la Fira del Vermut, que l'any passat vam tenir la primera edició. L'any passat us preguntava si la 7a edició era l'edició més ambiciosa de les que s'han fet fins ara. Us torno a fer la pregunta. La 8a edició és la més ambiciosa de les que s'han fet fins ara?
Doncs sí, és la més ambiciosa perquè consolidem aspectes. L'espai, evidentment, que va ser la gran aposta de l'any passat a passar-ho a l'Esplanada i fer la primera edició de la Fira del Vermut. I aquest any consolidem, no? Mantenim l'espai i millorem l'espai, ara en parlarem, i sí, sí, posem encara més energia en aquesta aposta i sí, és la més ambiciosa, sí.
Juan, què suposa la preparació i la celebració d'una Fira del Vi com la que tenim a Sant Andreu de la Barca, més que consolidada, com hem pogut comprovar?
Bueno, pues mucha ilusión y todo un reto. Este año ampliamos los días de Fira, porque comienzan el día 22 con cuatro catas y con una apuesta, si cabe, más de proximidad, más aún, que lo que va a intentar es pues que acoger a unas bodegas más cercanas y que vengan también pues los vecinos de esas poblaciones. Es un poco uno de los motivos que nos ha movido a diseñar así la feria de este año.
Una fira que evidentment va més i que repeteix la ubicació de l'esplanada del mercat setmanal de l'any passat. Per tant, va ser l'escenari que buscàveu, no?
Sí, lógicamente el escenario será el mismo. Fue un gran acierto el cambio. Necesitábamos más espacio. Este año, luego lo explicará seguro Miguel Ángel, este año hemos apostado por dar más confort a los asistentes, con más opciones para descansar, para estar cómodos, con más luz y acompañado siempre pues con un taller de infantil que pueda también ayudar a los padres a dejar ahí a sus pequeños mientras disfrutan del evento. Sí, la verdad es que el escenario es el idóneo y estamos muy contentos, esperamos que este año también pues venga gran cantidad de gente.
Aquest espai infantil que es va iniciar l'any passat va funcionar molt bé.
Sí, va ser una iniciativa donada aquesta ambició, no?, que teníem també, i pensant en les famílies vam dissenyar aquest espai perquè, justament com deia el Juan, doncs les famílies poguessin deixar els seus infants d'una manera tranquil·la, d'una manera controlada, dinamitzada, i aquest any millorem aquest espai també, el fem més gran i estarà el taller d'Anna darrere d'aquesta dinamització i d'aquesta cura dels infants perquè les famílies doncs puguin estar i gaudir de l'espai tranquil·lament mentre els seus infants estan doncs fent activitats i estan doncs vigilats d'una manera segura.
Juan Pérez parlava d'algunes novetats d'aquest any, sobretot el confort i la comoditat de les persones que hi vagin, no?
Sí, aquest confort és una aposta perquè hi hagi també pues, més taules, perquè la gent es pugui tranquil·lament prendre les seves degustacions i les seves copes. Tenim una aposta en la part de sostre, diguéssim, que hem doblat en metres quadrats. Hem passat de 80 a 160 metres quadrats que estaran amb sostre per acollir la gent, no només si plou, sinó perquè siguin també doncs més còmodes. També és una aposta també lumínica, perquè la part central, el tronc central on hi ha la gastro, doncs posarem llums també perquè es pugui veure millor, que era una de les qüestions que l'any passat, fent l'avaluació, doncs van sortir com a marge de millora. Llavors aquest any fem aquesta aposta perquè es vegi millor i també estèticament donarà un plus segurament a tot el recinte. Són qüestions que van sumant, no?, i van millorant aquesta qualitat dintre de l'Esplanada, que és un espai que va funcionar prou bé l'any passat i que demostra que té recorregut de millora i fins i tot de creixement.
Un dels objectius també d'aquesta 8a edició de la Fira del Vi és que sigui una fira més verda, en el sentit que s'aposta pel reciclatge. Ha fet també un altre tema important, no tenim el programa de mà en paper, sinó que és digital, també ha estat una altra aposta.
Sí, vam comprovar que que el fet de repartir el programa físicament amb les bustiades que es feien tradicionalment, doncs al final amb les enquestes que fem post, ens vam adonar que no tenia un impacte o una correlació directa entre aquest repartiment i l'èxit de les persones a l'hora d'apropar-se a la fira. Llavors hem fet un canvi, una aposta per transformar aquesta despesa, diguéssim, amb el tema del paper, doncs canviar-ho per altres elements que donen qualitat i que d'aquesta manera juguem sempre amb aquest pressupost. I el més important és que al final el preu no varia, és a dir, és el mateix preu tant del tast com de la gastro de l'any passat, que són 2,5 pel tast i 3 euros per la gastro. Llavors és, bueno, una aposta al final de redirigir els recursos perquè la gent no ho noti, però que al final guanyem en qualitat.
De fet, pel que respecta al programa, també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, també a través de les xarxes socials, també en farem àmplia difusió, com estem fent en aquests dies. Per aquest any, quines són les expectatives de públic? O ja no us poseu expectatives de públic assistent?
Bueno, sí que hay buenas expectativas. Lógicamente nosotros podemos hacer una cosa, que es trabajar en una línea, como siempre, con buenos productores, con buenos vinos, con comodidad, como antes ha dicho Miguel Ángel, con confort para los asistentes, para nosotros también, para nuestros voluntarios. Lógicamente luego tenemos variables de tiempo, de climatología, digamos, variables de, bueno, es fin de semana y muchos eventos también, pero bueno, si trabajamos en la línea de siempre y con lo que he apuntado antes de bodegas de proximidad que arrastrarán también a vecinos de esas localidades, pues creemos que la feria en volumen también se debería consolidar. Vamos a trabajar duro en esa línea y creo que, bueno, pues que será que lo conseguiré, pues será un objetivo bastante asumible.
Aquest any hi ha una aposta pels cellers de proximitat i sobretot per proximitat de vins en poblacions molt properes, com són Olesa, Castellví de Rosanes, Sant Sadurní d'Anoia o Vilafranca.
Sí, correcto. De hecho,
el tret de sortida
es de una bodega que tenemos, la más cercana, que es Canestruc. Canestruc está en Esparraguera y Canestruc es una bodega con mucho interés y con mucha incidencia. Además, el director de la bodega, Xisco Martí, nos acompañará, digamos, en la vuelta con el alcalde y con los diversos miembros del consistorio, y Xisco Martí es también el cofundador de una de las mayores distribuidoras, no de España, sino de Europa, que es Vila Viniteca. Entonces, contar con su presencia también arrastrará, lógicamente, pues más atractivo, dotará de más atractivo a la fira. Y sí, vendrán bodegas de proximidad casi de kilómetro cero, como Ramón Canals de Castellví de Rosanes, la citada de Esparraguera, Canestruc, Cadevall, que vienen de Olesa, Sumarroca, de Gelida. O sea, están muy, muy cercanas a nuestra población, y eso creo que también es atractivo. Lógicamente vendrán bodegas del resto del territorio, de Penedès muchas, de Empordà y del resto de la península.
Parlem ara dels actes previs a la Fira del Vi i a la Fira del Vermut. Dimarts 22 d'abril, com dèiem, l'arrencada d'aquesta 8a edició de la Fira del Vi amb degustació de vins del celler de Canestruc, d'Esparreguera, i com sempre aquest maridatge que es fa amb Alícia Xarcuter, Xarcuteria Alícia, que no pot faltar, no? És aquest binomi socio Rubins amb Xarcuteria Alícia.
Bueno, sí, no puede faltar siempre.
Bon tàndem, no, Formeu?
Sí, vamos de la mano. Bueno, es que la estrategia de nuestra asociación es colaboración, lógicamente con nuestra comunidad, con nuestros productores, que todos vienen encantados, pero con nuestra comunidad. Entonces, antes ha apuntado el taller de Ana, que también es de aquí, la empresa POTS, que hará el reciclaje, y lógicamente la restauración contará con gastronomía local y los maridajes, pues todos los dirigirá Tony de la Charcutería Alicia, que estamos encantados, y son productos súper complementarios con los tas de vins.
Anem al dimecres 23 d'abril, diada de Sant Jordi, Teatre Núria Espersa, la Circo García Lorca, que és on es fan els tas de vins. A les 7 de la tarda tindrem, doncs, un d'aquells vins amb molta història, com són els vins Jean León.
Sí, Jan León.
Repeteix, ¿eh?
Sí, bueno, ya. Algunos son asiduos, sí, han venido en varias ocasiones. La historia de Jan León, de Ceferino Carrión, que es su nombre, es digna de hacer una serie de Netflix, siempre lo digo.
Pero, llibre, novel·la ja té, que va escriure sí, Martí Gironell, que per cert, en la Fira del Vi es va convidar i vam realitzar aquell acte ja fa uns anys.
Exacto. Pues ese día vendrán dos embajadores de la bodega. Y ese día, además, a cada uno de los asistentes regalaremos un DVD con la historia de esa emblemática bodega. Con lo cual, es más que un atractivo para venir a degustar tres de sus vinos, con el maridaje que antes hemos citado de Alicia Charcuters, y con este regalo. Un regalo que también estará presente en los demás TAS. En los cuatro habrá sorteos de lotes para los asistentes. Con lo cual, lo que pretendemos es animar a la gente a conocer estos productos, a conocer estas bodegas y a animar también a informarles de que pronto, el fin de semana siguiente, pues tienen la Feria del Vi.
Dijous 24 d'abril, en aquest cas, degustació de vins del celler Marqués de Riscal.
Bueno, ¿quién no conoce a esta emblemática bodega de Rioja? No teníamos ninguna duda que había que complementar las bodegas de proximidad, como las de los dos primeros días, con lo que nos pedía también nuestro público, ¿no? Rioja es una denominación de origen cualificada y Marqués de Riscal es catalogada como la mejor bodega del mundo. Es para nosotros un honor que vengan y va a ser una cata muy, muy especial que, si te digo que tardaron tres días en llenarse las plazas, es mucho a lo mejor. Ha sido la expectativa que ha generado es grande.
Divendres 25 d'abril, últim dels tastos previstos. En aquest cas anem a Extremadura.
Sí. Es una bodega con mucho reconocimiento, habla, y tenemos aquí una colonia de paisanos de esa zona también muy grande. Nos encantan sus vinos, son vinos muy complementarios con la oferta anterior, y también es otra de las catas que pues se llenó también enseguida. Esas dos catas de jueves y viernes están ya completas de hace tiempo. Y pues ya adelanto que para el aún quedan 15 o 16 plazas de Jan León y algunas más para la primera cata, que es el día 22.
Podem comprovar amb aquestes dos de vins i també amb els vins que podrem també degustar tant dissabte o el vermut el diumenge, que podem viatjar, no?, a través dels vins, no?
Sí, efectivament, al final és un viatge metafòric que fem a través de la degustació, no? Del tast de diferents vins, de diferents de zones d'Espanya. Hem parlat de la Rioja, d'Extremadura, però també aquí a Catalunya, del Penedès. És una edició, penso que molt xula, perquè troba un equilibri entre aquelles zones, no?, vitivinícoles d'Espanya potents, primeres espases, diguéssim, i també la proximitat, no?, aquesta proximitat que aquest any està superaccentuada i que trobo que té un equilibri força, força interessant, no només amb el tema del vi, sinó també amb la Fira del Vermut, perquè també, ara ho comentarà en Juan, però també tenim apostes molt interessants en la segona Fira del Vermut, que segur que seran un èxit.
Dèiem, Juan, que podem viatjar a través del vi, evidentment que es poden visitar també totes aquestes bodegues que seran presents, però darrere de cada ampolla hi ha una història, no? I aquestes històries són les que s'aprofiten i s'expliquen quan es fa aquest tast de vins, no? No només el tast de vins o el maridatge, sinó conèixer el que hi ha darrere, no? Sí. L'esforç que hi ha darrere a l'hora d'elaborar el vi, no?
Sí, sí, lógicamente todos los vinos sí, vienen acompañados de una historia. España es un país muy rico desde ese punto de vista. Tiene grandes bodegas, hace grandes vinos y tienen historias realmente curiosas y entrañables. Algunas las descubriremos en esta feria y otras, como la mayoría de las bodegas que vienen, tenemos una relación con ellas muy, muy personal, muy directa, y pues hace que muchas de ellas pues tengamos la opción de poderlas visitar, y estarán seguramente los comerciales o los distribuidores que estén atendiendo las paradas pues ofreciendo esa posibilidad para los visitantes. Es también un atractivo conocer estas bodegas de primera mano, además están todas pues muy cerquita de aquí.
Passem ara a la Fira del Vi. Serà el dissabte 26 d'abril, esplanada del mercat setmanal, començarà a partir de les 6 de la tarda. Una vintena de cellers, ¿no? Tendrem aquest any, sí, Juan?
Sí, correcto. 20 bodegas de diferentes zonas geográficas, la mayoría lógicamente de aquí, y con una diversidad de vinos muy 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 extensa. Siempre intentamos acordar con ellos, pues que los productos sean compatibles, que haya de todo, ¿no? Y eso creo que lo hemos conseguido. Y este año hemos conseguido, además de superar, yo creo que la línea de calidad, porque hemos puesto los vinos un poco en el rango más competitivo de la feira y más interesante para el consumidor. Hemos puesto todas las degustaciones a un precio único de una ficha, con lo cual no habrá, todas tendrán una oportunidad, la misma oportunidad para poder ser degustada.
¿El sistema de tickets de fichas funcionará con cada año?
Sí, llevamos ya dos o tres años con este sistema. Es un sistema muy flexible, muy cómodo para los productores, muy cómodo para la organización y me atrevería a decir que también para los visitantes, ¿no? Se pueden comprar fichas de gastronomía a precio de 3 euros, individuales o pero bueno, el precio no varía, tantas como quieran, y las degustaciones de vinos y espumosos, pues igual, ¿no? A 2,50 y es un poco libre, no hay packs ni es el precio por ficha y es mucho más flexible y mucho más cómodo para todos.
Me sembla que estas fichas molt maques, ¿eh?
Sí.
Gracias. Tenim gastronomía local, com és habitual, tant dissabte com el diumenge.
Sí. Lógicamente, la gastronomía tiene que estar presente porque hay que acompañar a los vinos con comida porque es necesario, ¿no? Además de Alicia Charcuters, pues y nosotros que tenemos una parada con nuestros pinchos, pues siempre han venido a casi todas las ediciones el Palau Bel con una oferta gastronómica muy muy interesante y la Rostissería Ramírez. Luego también vendrá una parada nueva, una carpa nueva que se llama Empanadas Argentinas. Son amigos de Molins que trabajan también aquí por la zona, pero nos acompañan siempre en todas las ferias que hacemos en diferentes localidades. Y el Teu Café es la novedad de este año, con una oferta pues muy muy interesante, complementaria con el resto.
Tenim gastronomía, tenim els cellers y la música amb Lola Van.
Bueno, sí, es casi un requerimiento ya. La verdad es que lo hace muy bien.
Va a funcionar muy bien el año pasado.
Sí, el año pasado funcionó muy bien y este año, pues como funcionó bien, pues va a acompañarnos tanto el sábado como el domingo en el Vermut.
I el diumenge tindrem la segona edició de la Fira del Vermut. L'any passat la primera edició, diguéssim, era una edició de prova, però que també va funcionar molt bé, malgrat aquella previsió de temps que havia de pluges, però finalment es va solventar tot perfectament i es va poder celebrar la primera edició de la Fira del Vermut.
Pues sí,
patint fins l'última hora, no?
Justo tuvimos una ventanita de buen tiempo o de tiempo aceptable entre las 11 y las 15 horas y fue el primer intento que fue, creo que, todo un éxito. Este año, pues esperemos mejorar en asistencia, pues gracias al conocimiento de la gente que ya sabe que hay algo el domingo y a la propuesta que tenemos. El año pasado, pues tuvimos, digamos, ciertas dificultades para acoger a las bodegas de Vermut. Este año hemos tenido pues prácticamente que descartar alguna. Vendrán ya muy conocidas como Izaguirre, como La Madre, como Martí de la Cuesta, como Miró, y alguna más complementaria, alguna más que complementa la oferta de aquí de proximidad. También habrá algo de cerveza artesana con una parada de gente, de compañeros de Hospitalet. Y bueno, creemos que es el momento del vermú, es la hora de ese aperitivo tan típico en nuestra tierra y esperemos que este año pues también disfrutemos como la pasada edición.
Hem de recordar que tant dissabte com diumenge tindrem el vi, tindrem el vermut, diumenge tindrem també cervesa artesana, però també hi haurà refresc, tenint en compte que hi ha activitats també familiars, no?
Sí, bueno, sempre està la parada nuestra con refrescos, con aguas, con cositas que necesitamos nosotros, los que trabajamos para y los expositores, pero también para el público, para que vienen a veces con personas que solo vienen a dar una vuelta y a conocer el evento y con pequeños que, bueno, lógicamente no pueden consumir alcohol y tendrán esa oferta también disponible para ellos.
¿Qué espereu d'aquesta edició? Qui comença?
Jo mateix. Espero que vingui més gent, espero que el temps ens acompanyi, especialment. Convidar a tota la gent que ens escolta, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que, bueno, que des de fora sabem que venen molta gent. Justament ara estava comentant el tema dels refrescos i les begudes sense alcohol per a aquella gent que ve en cotxe també i que acompanya d'altra gent per gaudir de la fira. Llavors és important també, pues, això, cuidar aquests detalls, no? Perquè tothom se senti a gust i especialment que vingui, no? Que s'apropi acompanyat de família, d'amics, que gaudeixi d'aquests dos dies i de les activitats prèvies també, que són molt xules, estan molt ben preparades, amb moltíssima qualitat. Trobo que al final hem aconseguit tenir un ecosistema amb la Fira del Vi, d'una proposta de qualitat amb totes les degustacions que es fan, amb una proposta de proximitat també, però de conèixer altres zones biogràfiques d'Espanya, i també de vincular-ho amb el comerç local, també amb empreses, amb persones que ens ajuden a que la fira sigui un èxit i que són d'aquí de Sant Andreu de la Barca. O sigui, al final és un tret diferencial molt important. I ara també recordo el tema de la moneda que estava comentant abans. Al final esdevé un element emocional gairebé, no? Aquesta moneda, no? Que és un símbol ja, no? De la fira i que al final pues, arrodoneix tot el l'èxit, penso, d'aquesta fira.
Deu ser un símbol col·leccionable, no? Els que fan col·leccions de monedes.
Sí, sí, seguro que sí. Apuntar que a lo que dice Miguel Ángel, vivimos en una sociedad, bueno, vivimos en un espacio de cultura mediterránea y la cultura mediterránea nos invita pues a disfrutar en cada momento de nuestra vida y el vino, bien entendido, con moderación, la comida, la diversión, la música, es un punto de atractivo muy grande que lo van a encontrar los visitantes en esta fira del vi y del vermú. Con lo cual, animamos a todos a que vengan, a que conozcan, los que no conocen San Andreu, a que vengan y lo conozcan y conozcan la fira y que disfruten de ella. Siempre me olvido de casi lo más importante, además de agradeceros estos minutos que nos dais en la radio, agradecer a nuestros voluntarios, más de 35 personas que van a colaborar desinteresadamente, como siempre lo hacen, con nuestra asociación, pues para las diferentes tareas, pues de venta de fichas, de apoyo logístico, de montaje, en las catas, en las ferias. La verdad es que para nosotros es un orgullo que nos acompañen todos nuestros voluntarios. Y bueno, esperemos, como antes ha dicho, que tengamos un buen día y a disfrutar.
Doncs segurament que sí, 8a edició de la Fira del Vi, 2a edició de la Fira del Vermut, i també hem de recordar als nostres oients que des de l'associació Rubins ens regaleu 5 invitacions, 5 persones que podran assistir al tast de vins del dia 22 d'abril, el primer, per iniciar la Fira del Vi.
Sí, 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 bueno, nos gustaría que 5 de tus oyentes o los que se dirijan a vosotros pues dispusieran de estas invitaciones para que conocieran, pues también, si no lo han hecho en otras ocasiones, de primera mano nuestro trabajo y cómo es la Feria de Vino en San Andreu.
Doncs radio@sabarca.cat, radio@sabarca.cat, 5 invitacions pel tast de vins del dia 22 d'abril, el que inicia la 8a edició del Fira del Vi amb el celler de Can Estruc. Per tant, gràcies des de l'associació Revins per aquestes invitacions que segurament que els nostres oients ho agrairan el doble i gaudiran d'aquest inici de la Fira del Vi. Juan Pérez, de l'associació Revins, gràcies per acompanyar-nos una vegada més, que vagi molt bé la fira.
Moltes gràcies, Jordi.
I Miquel Àngel Abril, el regidor d'Activitat Econòmica i Comerç, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta 8a edició del Fira del Vi i la 2a del Vermut.
I tant, gràcies, Jordi.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials, Facebook, X i també Instagram, i més informació també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.